Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
La vida coetània és una obra autobiogràfica dictada per Llull a un deixeble seu de la Cartoixa de Beaubert a París el 1311. L'autor hi relata els detalls de la seva conversió, les seves visions de Crist a la creu i el tomb d'aquestes experiències que va suposar que el quan el van portar i abandonar els seus béns i la seva família i ha renunciat al luxe per dedicar-se només a Déu. La major part de les dades que coneixem de la biografia de Ramon Llull provenen d'aquesta obra que permeten conèixer amb força detall la seva vida a partir dels 30 anys. El llibre de l'Ordre de Cavalleria, en aquesta peça didàctica dels primers anys de la seva producció, va ser escrita cap allà el 1274 i el 1276. Llull parla de les característiques dels bons cavallers que han de tenir com a principals objectius desenvolupar l'honor cristià i la noblesa d'esperit, cosa que s'aconsegueix amb una observança estricta de la pietat. A vegades el text és combatiu i agressiu i recomana convertir els infidels en l'espasa a la mà, alhora que se'ls predica la veritat de Crist. Aquest manual del cavaller cristià va influir en Joan Martorell a l'hora de redactar el Tirant Loaia.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada. Després de la tempesta, no ha arribat la calma. Aquests anys de crisi han deixat moltes famílies desprotegides, vulnerables, que segueixen necessitant l'ajuda d'entitats socials com Càritas. Aquest Corpus, com cada any, demanem la teva col·laboració. Ajuda'ns a ajudar. Pots col·laborar amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 70 10 o entrant al nostre web caritasbsn.org.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra. El compromís ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Què tal? Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Compromís Ciutadà, versió dissabte. Com sabeu, des d'ara i fins al punt de les 9 del vespre recollirem tot el que ha donat de si aquesta setmana del Compromís Ciutadà, l'espai que emetem cada dia al voltant de 11:45, d'uns 7 minutets aproximadament, i que recuperem un cop és dissabte, intercalant-lo amb bones cançons com aquesta amb la que hem volgut començar, de Joana Serrat, una de les veus amb major projecció de casa nostra. Claudi Hart, així és com es titula aquest tema. I bé, el Compromís Ciutadà l'hem dedicat a parlar del que és una solució definitiva i de bellesa a la crisi dels refugiats. Aquesta solució té un nom i es diu Projecte AGET. I el que hem volgut fer és entrevistar el seu president, el president de l'associació sense ànim de lucre Projecte AGET, el senyor Josep Lluís Caritz, que, doncs, passem a saludar-lo. Senyor Caritz, què tal? Com està?
Molt bé, gràcies. I per aquí, a aquesta emissora de ràdio, què tal? Com esteu?
Doncs també està... De fet, li voldré fer alguna pregunta, perquè ara parlarem del projecte AGET, però allà on està gestat el projecte AGET, que és una escola d'espiritualitat, m'agradaria, això serà més endavant, que ens expliqui de quina manera aquesta ràdio, que és una ràdio cristiana, pot ser més bona cristiana, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, a partir de les ensenyances que es desprenguin d'una escola com la que vostè representa. Però això ja arribarà.
Val, però la resposta és molt senzilla, eh? És seguir l'ensenyança del Crist. En el fundament de tota la seva ensenyança està l'espiritualitat. És una ensenyança universal. El que passa que alguns la poden desenvolupar d'una manera i uns altres d'una altra, alguns des d'un factor emocional i uns altres un factor intel·lectual, més de treball amb les mans, altres més de treball intel·lectual, però bàsicament és la imitació del Crist.
Caram, no estava previst començar per aquí, eh? Però està molt bé, està molt bé. Fem una cosa, presenti'ns el projecte AGET, i després ja veurem com segueix la conversa, i si tornem al Cris, doncs hi tornem, i si no, no passa res. Què és el projecte AGET?
El projecte AGET és una idea que s'ha generat en una escola de Kabbalah. Nosaltres meditem per ser millors persones i ens hem fet conscients d'aquest problema que els mitjans ens diuen constantment, que és el problema de la, dels emigrants, de la crisi dels emigrants siris, que és algú que està constantment sobtant la nostra consciència, no? Com pot ser que hi hagi tanta gent patint? Perquè són milions de persones. I aleshores nosaltres hem estat fent meditacions per veure de trobar una manera d'ajudar, no? Una manera que vagi més enllà de recollir uns diners, d'enviar uns queviures, que també, que això està molt bé, no? I ojalà molta gent ho fes, però hem volgut buscar una solució contundent. Aquesta solució ens ha vingut en unes meditacions grupals, l'hem elaborat en un projecte, és a dir, l'hem escrit i l'hem presentat en forma d'un projecte. Aquest és el projecte GET. Com resoldre la crisi dels emigrants siris d'una manera excepcional.
Bueno, doncs expliqui'ns en què consisteix pròpiament la idea.
La idea és una idea senzilla, no? Però al mateix temps és unes dimensions incommensurables. Bàsicament, dita en dues frases, consisteix en crear una nova ciutat a dintre d'un territori autònom. És a dir, és com si diguessin crear una nació, una petita nació a dintre de la Unió Europea, una ciutat-nació que sigui genial i que estigui liderada i que estigui dirigida directament per l'ONU. Aquesta és la idea.
Quasi res. I això creu que realment pot acabar amb la solució? No s'està fent... No és suficient, per exemple, totes aquestes polítiques. Catalunya vol acollir 4.500 refugiats. Alemanya no sé quants està recollint, però molts. Per què no és suficient això? Per què és necessari un projecte d'aquestes característiques?
Fa pocs dies parlàvem amb una comissió de la nostra associació, perquè hem creat una associació que es diu Projecte GET per poder implementar totes aquestes activitats que estem fent, no? Doncs fa uns dies una delegació de la nostra associació parlava amb un alt dirigent de la Generalitat. Aquest alt dirigent de la Generalitat ens explicava que hi ha més de 1.400.000 persones censades en el Líban, en camps de refugiats, i a prop de 1.600.000 persones en camps de refugiats a Turquia. Això suma 3 milions de persones, però no estem comptabilitzant el que diríem tots els que estan en moviment. Si fem una suma de tota aquesta gent, que és gent que pateix, i comparem amb quants poden ser acollits en una Europa saturada, però amb bona voluntat per acollir, diguem-ho així, doncs veurem que quan se poden acollir, quan s'acolliria Espanya? 20.000, 30.000, 60.000?
De moment 16.000 importa 18.
Val, 18. Bueno, no anem molt de pressa, que diguem. Però si fem una suma, veurem que no se resol el problema. El gran gros de gent seguiran en els camps.
I, per tant, quants habitants ha de tenir aquesta ciutat?
Un mínim de 2 milions d'habitants. No ens posarem a fer una ciutat per 20.000 habitants. No, no, estem parlant d'una gran ciutat. Una ciutat que ha de ser l'orgull d'Occident. Així és nosaltres la denominem. Algú nou, portentós. Algú que, de tan meravellós que ha de ser, ratlla les fronteres d'utòpic. Però és realitzable. Si es posen els suficients mitjans, la voluntat política, la voluntat cap al bé, no? La recta relació d'una voluntat cap al bé, es pot fer. S'han fet coses molt més grans. Tenim projectes, diguem, Canal de Panamà, Canal de Suez, el canal que va per sota del mar, sí, de Calais, que junta França. Bueno, s'han fet coses fantàstiques i moltes més que es podrien dir. La ciutat-estat és realitzable. I és realitzable des dels cànons més alts, més ideals. Perquè hi ha una cosa que és fonamental. Si aquesta ciutat no atrau el desig de voler viure en ella, llavors fracassaria. O sigui, s'ha de fer una ciutat en la que els emigrants vulguin anar a viure allà. No siguin portats, sinó que ho desitgin. Que quan se'ls digui on voleu anar, idealment parlant, no? A Alemanya, a París? Diu, no, no, volem anar a la ciutat Aixet, o a la ciutat Projecte Aixet. Evidentment, emigrants i no emigrants, perquè ha de ser un pol d'atracció que aculli pues, gent de tot arreu.
Ha dit dins de la Unió Europea ha de ser això. Per què dins de la Unió Europea?
Sí, hi ha una sèrie de condicions que, si no es compleixen, perillaria el projecte JET. Aquestes condicions estan explicades en el dossier que nosaltres enviem o que es podeu descarregar a la nostra web que en forma de PDF, la web es diu així, projectoajet.org, pues, una de les condicions bàsiques és que ha d'estar dintre de la Unió Europea, perquè ha de tenir aquesta condició de que s'ha passat un horitzó, no? Que s'ha arribat a un lloc on se vol anar. I això, si es fes a Turquia, seria un desastre. I no perquè no m'agradi Turquia, que considero una nació molt maca, sinó perquè, políticament parlant, ha d'estar a salvo, ha d'estar resguardada a dintre de les característiques de la Unió Europea. Ha de ser una ciutat-estat, en principi, en forma com si diguéssim d'un protectorat. Ha d'estar dirigida per la ONU. Totes aquestes condicions estan molt ben explicades en el nostre projecte i són condicions que són intrínseques. Si se desfà o si es modifica una d'aquestes condicions, el projecte AHET perillaria.
Thank you.
El compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
Seguim amb veus femenines del nostre país. Era la Beta amb aquest tema que es titula Ara i aquí. Estem parlant aquesta setmana amb Josep Lluís Caritja, el president de l'associació Projecte AGET, una associació que promou la idea de crear una ciutat basada en els grans ideals i que pugui acollir els refugiats que en aquests moments fugen de les bombes de Síria. Senyor Caritja, m'agradaria preguntar-li pel nom, precisament. AGET, què és el que vol dir?
Té un origen molt maco, perquè ve de l'antic Egipte. És un jeroglífic, un símbol de l'antic Egipte, que significa horizon. I consisteix en dues muntanyes i al mig hi ha un sol que està sortint o que s'està ponent. Aquest horitzó és el que simbòlicament els emigrants busquen, l'horitzó d'una nova vida, un país en pau, pròsper, on puguin viure, se puguin desenvolupar. Aquesta mirada cap a l'horitzó és el que hem volgut representar amb el nom AGET, que el projecte, doncs, és el projecte de donar als emigrants siris un nou horitzó.
Però és de l'antic Egipte, però vull dir que es pot veure que està vigent aquest símbol, o és una paraula, o un jeroglífic, no? Ha dit, però que es troba, avui dia el podríem trobar a les parets, sí?
A tot arreu, en els monuments egipcis, ja sigui en els temples o sigui en els monuments funeraris o les esteles, està a tot arreu. És un jeroglífic molt conegut i és molt simple, ja ho he dit abans, són dues muntanyetes amb un sol al mig rodonet, i aquest símbol és el símbol que després s'ha representat en forma d'edificació en la construcció dels temples al llarg dels mil·lennis en Egipte, perquè eren dos pilons, o sigui, dues construccions i al mig una porta o una entrada per la que entrava el sol fins al centre del temple per al camí per al que passava el membre, el candidat, per trobar la iniciació, el desenvolupament espiritual. És un símbol molt conegut.
Ah, i a més entronca amb la tradició de la càbala de la que vostè parlava, perquè diu que són una escola de càbala, ens va dir, si no m'equivoco, eh?
Pues sí, som una escola de càbala, 20 anys de portem ensenyant càbala aquí, i regularment són les classes de càbala en diferents nivells el que estem fent. D'aquí, de la càbala, és d'on ha sortit no només el símbol, no? Sinó el símbol com representació d'una manera de voler ajudar a resoldre el problema de la crisi dels emigrants siris, perquè, ja ho vaig explicar abans, això és producte d'una meditació, per solventar les necessitats de la gent que pateix.
Com s'ha de finançar aquesta ciutat? Com ha de viure? Perquè, clar, això m'imagino que... Molt bé, aquí molt professional, el president de l'associació Projecte AGET, que porta la xuleta. Molt bé.
No és la xuleta, era per llegir simplement tal com ha sigut projectat en aquest dossier, ja que tenim un dossier extremadament ben fet, segons el meu parer, que explica els passos un per un. I aquest dossier l'estem enviant a les autoritats de tot el món, el jefe de l'Estat, el primer ministre d'Assumptes Exteriors, ara els ministres d'Interiors. Nosaltres hem posat en PDF a la nostra web, està a l'abast de tot el món que el vulgui veure. I en ell se delimiten específicament quines són les bases econòmiques del projecte. I ho diu d'una manera bastant clara i dividit els pilars, no?, del projecte AGET. Pues un d'ells és l'aportació econòmica internacional, en la que se suposa que si el projecte és acceptat, totes les nacions estaran obligades a fer una aportació perquè això es porti endavant. Totes les nacions, almenys les de la Unió Europea. Però si està aprovat a la ONU, com nosaltres ho presentem, doncs seran totes les nacions que puguin fer-ho a nivell internacional. Tindran que aportar la seva part. De fet, ara ja estan aportant quantitats de diners per mantindre la situació tan precària en la que se troben els emigrants en aquest moment. Un segon punt és les inversions multinacionals, perquè com que volem fer una ciutat que sigui una ciutat model o extraordinària, una ciutat d'èlite, pues allà les grans multinacionals voldran estar presents en la indústria, en el gran comerç, perquè és una ciutat del mínim de 2 milions d'habitants. Després el mecenatge també és una part extremadament important, perquè necessitem les donacions que vulguin fer-nos les grans fortunes. I després els nous camps experimentals que poden ser econòmics, socials, científics o artístics, que aportaran a la ciutat la possibilitat de posar en pràctica idees que fins ara no es poden posar en pràctica en ciutats o en països, perquè ja estan fets. Llavors, si es vol fer una nova manera de clavegam, o sigui, de desaigües o d'aportació d'aigües d'una manera extremadament innovada, pues, on s'ha de fer? Aquí, com que tot serà nou, es pot fer. O qui diu això, la sostenibilitat, les entrades, les comunicacions, tot pot ser molt nou i tot pot ser molt bé portat com pilars econòmics i pilars financers en aquest projecte.
Molt bé. Deixem demanar-li un matís, però perquè parlava de la pàgina web del dossier, de moment almenys he trobat una coordenada, que és la del Facebook. Hi ha un grup en el Facebook, us han grupejat en el Facebook, ja es trobarà, i he vist que hi ha els dossiers penjats. La pàgina web, com està?
Està a punt de sortir, o sigui, només estem detinguts en la traducció a diverses llengües. En aquesta feina estem ara, o sigui, pot ser qüestió de 24 hores o d'un o dos dies. La pàgina web és molt fàcil, són les 3 W, projectoahead.org, i estarà molt completa, està molt ben feta, professionalment editada, dissenyada, estarà online de seguida.
Elle est passée à côté de moi sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, écoute-moi.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
És possiblement un dels temes més coneguts d'aquest compositor del nord d'Àfrica, Khaled, amb aquest Aïcha. Hem volgut que també participés d'aquest compromís ciutadà. Estem parlant aquesta setmana amb el senyor Josep Lluís Caritja, el president de l'associació Projecte AGET, que promou la idea de la construcció d'una ciutat ideal basada en els més grans principis, els més alts, els que pot aspirar l'ésser humà i que sigui un lloc de cabuda i d'acollida per les persones refugiades que ho desitgin, una ciutat oberta, de portes obertes per entrar i sortir lliurement quan la persona, el ciutadà, ciutadana, desitgin fer-ho i que estigui dins de les fronteres de la Unió Europea sota la tutela de Nacions Unides. Aquesta és una idea que vostè ens està explicant, l'estan promovent en aquests moments, i m'agradaria preguntar-li, senyor Caritja, precisament per això, per quina acollida està tenint entre aquelles persones a qui se'ls fa arribar el dossier i el material corresponent.
La finalitat del que nosaltres estem fent és que el projecte AGET arribi a la ONU, o sigui, que es debateixi a la ONU, o sigui, que sigui un dels debats de l'ordre del dia i que totes les nacions parlin i es posin d'acord. Per aconseguir això, estem intentant fer pressió a diversos nivells. Un dels nivells és el dels polítics, no? Que els polítics es moguin i diguin, mira, ja això, parlem-ne. Aconseguir aquest objectiu no és fàcil. Després de l'ONU ja veurem ho fàcil o difícil que serà que es posin d'acord. Però arribant allà no és fàcil. I quan nosaltres els presentem això per portar-ho a la ONU o simplement per considerar-ho els polítics, bueno, a mi em fa la impressió que es posen a tremolar o simplement ens miren com portadors d'un projecte impossible, que no és impossible en absolut, eh? S'han fet coses però moltíssim més impressionants que la que nosaltres proposem. La reacció bàsica és una reacció que la podíem classificar en diverses línies. Primer, ens diuen que és molt interessant, que està molt bé, que seria ideal. I la següent línia és algo així com que tengáis suerte. això és el que ens diuen. Després, poca cosa més. Ara, hi ha alguns que han dit algunes coses interessants. Uns han sigut molt amables. De seguida que han rebut el projecte, pues, han tingut l'amabilitat d'escriure una carta, de dir muchas gracias por haber enviado el proyecto, nos lo leeremos atentamente, un saludo, tal. Altres ni han contestat. Altres, el projecte s'ha quedat a la frontera i no ha passat la frontera, com en el cas de Turquia, els seus dignataris, es va quedar frenat a la frontera durant almenys 15 dies. Putin l'ha rechaçat i ha tornat el projecte cap aquí amb els costos de devolució. N'hi ha alguns altres que també l'han rechaçat. Martin Schulz, del Parlament Europeu, doncs ha contestat algun molt interessant. Ens ha dit que hi ha escrit el seu puny i letra, i firmat per ell. Diu que el projecte és molt interessant, però que som les ONGs les que tenim que fer la suficient pressió perquè els polítics es vegin obligats a prendre les decisions. I això estem d'acord, per això estem fent tot l'esforç que fem. En general, els polítics han tingut el que podríem dir molt poca resposta. Molt poca resposta.
Però, en canvi, un entra dins del Facebook i veu que hi ha més d'un miler de persones que han clicat m'agrada i que segueixen la idea. Per tant, això m'imagino que sí que dona certes esperances, o que hi ha persones, un miler de persones, que comulguen amb la idea. Com tenen previst actuar sabent això, no?
En aquest primer mes tenim 1.500 amics en el grup de Facebook, sí. És un grup bastant potent, no? I hi ha molta gent que està fent petits clips que diuen que apoyen el projecte Head. Sí, jo apoyo el projecte Head o apoyo...
Vídeo,
sí. Clips de vídeo, sí. I això és només una primera fase, perquè, com explicava anteriorment, nosaltres ara estem llançant la idea en forma de dossiers que enviem, doncs, a tots els artistes, a totes les persones relevants, a tota aquella persona que pot fer una mica de pressió o que pot divulgar el projecte, doncs, a un número quan més poderós de persones al seu entorn sigui. Ara necessitem l'ajuda de tothom. Nosaltres no pararem. Si algun polític o algun responsable ha pensat que enviàvem el dossier i que aquí acabava això, s'equivoca de tot. Nosaltres no pararem. Nosaltres tenim molta força interior i molta determinació, i el projecte el seguirem presentant. Així és que al final el tindran que mirar d'una manera o altra.
Per què creu que està costant que entri la idea dins de les classes polítiques?
És una idea molt innovadora, és una idea extremadament nova, trenca tots els límits que s'han fixat fins ara, és algo genial, i tot el que està per davant de l'era i dels moments en els que s'ha acostumat a viure una classe política, una societat, pues té un reixàs d'inici. És algo que crea un xoc. S'ha de mirar. T'imagines la cara que varen posar els que per primera vegada varen sentir, estic parlant de científics o polítics, que se podia connectar o juntar a l'oceà Pacífic amb l'oceà Atlàntic, van posar una cara així sobre els ulls. Què diu aquest? Bueno, s'ha fet, O al canal de Suez la mateixa cosa, com ja havia citat. Però això no són exemples així excepcionals. La humanitat està plena d'obres descomunals. La nostra està avançada en era i requereix un gran esforç d'imaginació i de creativitat. Però això és el que nosaltres volem. Nosaltres volem que els creatius en el món de la enginyeria, de l'arquitectura, els creatius en el món de l'artístic, científic, en el món de l'urbanisme, els aspectes socials o de govern, pues que tots es posin junts, que tots es posin a treballar en una única direcció, i això és molt d'esforç, és una, que diríem, una condició d'una era superior a la que estem vivint, és un ideal que va per davant. Per això els hi costa, però tindran que venir-se.
Ja per acabar avui, vostè diu que és realitzable, però diu que és realitzable basant-se en el canal de Suez i amb altres grans invents que ha fet la humanitat, o hi ha alguna cosa més a part del que s'ha demostrat fins ara?
Hi ha una història molt antiga, i era que un faraó egipci ho va fer. Li venien les emigracions, baixaven des de Palestina, des de Canaan, i entraven al Delta, i llavors se li va ocorrir fer el que diu los muros del governante, no? Va desenvolupar tota una... el que diríem una plataforma de desenvolupament amb agricultura, amb cases, amb canalitzacions, amb ramaderia, amb bestiar. I llavors els emigrants que anaven arribant, que arribaven per milers, pues, es van quedant allà i no entraven en l'Egipte. Va ser un logro extraordinari. O sigui que si ens anem enrere, això ja s'ha fet, no és res original.
Cerca els mars del nord. Hem explorat els deserts del sud. Fins arriba a tocar el cel, els cims més alts. I hem
fins a l'infern. Hem vist llocs foscos. Busquem aires nous i un sol brillant. Caminant descalços, sentint-nos pors. I hem anat tan lluny que hem oblidat el que estàvem buscant. Potser ho tenim davant. Creus que tot està perdut? Pots tancar els ulls? Si vols, podem marxar ben lluny. Més viu. Ha sortit la reina del bosc encantat. S'ha posat el vestit llarg aquell per anar a ballar. I els cops la miren des del campanar. I els soldats obren les cartes que els hi han arribat. Busquem aires nous i un sol brillant. Caminant descalços, sentint-nos pocs. I hem anat tan lluny que hem oblidat el que estàvem buscant. Potser ho tenim davant.
Nosaltres també ens apuntem a la llista d'eterns buscadors i d'aquí aquesta cançó de gossos titulada Buscant. Estàs escoltant el Compromís Ciutadà versió dissabte. La versió dissabte vol dir que la matem de 8 a 9 del vespre, però en realitat el Compromís Ciutadà és un espai que s'emet diàriament de dilluns a divendres al voltant de 2:15 del migdia. Dura 7 minutets i cada setmana la dediquem a un tema. Enguany, o millor dit, aquesta setmana l'hem dedicat a parlar del projecte AGET, una solució definitiva de bellesa contundent per la crisi dels refugiats que pretén o que promou la idea de la creació d'una ciutat-estat basada en els grans ideals dins de la Unió Europea i tutelada per les Nacions Unides. Una ciutat oberta d'entrada i lliure circulació per totes aquelles persones que ho desitgin i que atregui els més alts talents de la nostra civilització. De tot plegat, n'estem parlant amb el senyor Josep Lluís Caritz, que és el president de l'associació Projecte AGET.
El compromís ciutadà. Perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Tenia ganes de fer-li una pregunta que estic convençudíssim que ha quedat contemplada en el projecte AGET i que potser em sap explicar amb una mica més de detall, que és el concepte de, o la paraula del deute. Fa una mica la sensació de que com a societat occidental estem en deute amb el Pròxim Orient per la gran quantitat d'inversions militars que hi hem fet. No sé si això és una cosa que es contempla. Jo diria que sí, però preferiria que m'ho corregís i si d'alguna manera això pot ajudar a solventar-lo, per dir-ho d'alguna manera, parlant metafòricament.
Amb les paraules que acaba vostè de dir ja està definit, perquè estic d'acord en l'essència de que acaba vostè d'explicar. O sigui, la societat occidental, Europa, però tota la societat occidental, i sobretot més enllà de l'Atlàntic, pues, ha creat una sèrie de condicions que no es pot dir que s'hagin sapigut fer. O sigui, el resultat és un resultat extremadament conflictiu, és un resultat que ha portat molt de dolor, que ha portat a vegades hasta moltíssima misèria. És un resultat que dirien que és un fracàs en les intervencions. Si les intencions eren intencions rectes i es volia portar una millora en aquestes nacions i aquests països, o es volia fer una intervenció favorable, els resultats són bastant depriments. I, sobretot, l'evidència d'aquest fracàs és els milions de refugiats i ja no diguem els milions de morts, sinó els milions de refugiats que ara se troben pues, a les fronteres d'Europa, específicament en el cas en el que nosaltres estem. Des d'allò que això és una deute, o sigui, és una deute de consciència, és algo que s'ha de reparar, i això qualsevol que ho pensi una mica profundament arribarà a aquesta conclusió. Europa està saturada d'habitants. Es veu a tot arreu. Es poden entrar pues, varios milers, com dèiem últimament, de refugiats i assimilar-los a les nacions. Però no se resoldrà el problema. Llavors, amb el projecte AGET, si se fa un esforç en aquesta direcció, que ha de ser un superesforç, pues, pot ser que d'alguna manera es compensi alguna cosa, almenys en la intenció de compensar alguna cosa de tot el mal fet que s'ha estat portant a terme fins ara.
Això implica moltíssima gent, i de fet és el que vostès estan demanant, que hi hagi moltíssima gent que el difongui. És aquesta la manera que nosaltres podem col·laborar amb el projecte AGET, persones que ens estiguin sentint ara i que diguin... grans ideals, promoure'ls a través d'aquest projecte, m'hi apunto què he de fer.
Se poden fer moltes coses, però abans deixi'm que digui alguna cosa. Si nosaltres hem sentit parlar, hem vist imatges, si nosaltres som conscients del que pateixen els que estem dient els emigrants en general, o els emigrants siris en particular, nosaltres som corresponsables. És a dir, estem implicats. No podem dir que som neutrals, no podem dir que no va amb nosaltres. O sigui, ens implica i tenim la responsabilitat de resoldre-ho. Tots. No hi ha una sola persona que conscientment, evolucionada en el nivell normal de la civilització occidental, que sàpiga dels emigrants siris i que pugui dir en consciència que... això no va amb mi. Això seria un error imperdonable. Des d'aquest punt de vista, sabem que tots estem implicats, que tots som responsables i que tots podem fer alguna cosa per millorar-ho, llavors ens ve la reflexió. Què puc fer? Molts, com diu un dels nostres amics, el rabino Nilton Bonder, molts troben que és molt llarga la distància que va des del cor fins a la butxaca. Bueno, si no es pot recórrer aquesta distància aportant grans quantitats de diners o petites quantitats de diners, el projecte GET dona la possibilitat de col·laborar i de posar-se en marxa per fer una cosa fantàstica només des de l'ordenador, només des de la difusió de la idea, donant a conèixer a tothom, firmant les cartes d'adhesió, enviant mails, fent-se amics del nostre grup en Facebook, Proyecto Ahead Grupo, o de la pàgina Proyecto Ahead, o entrant a la nostra web. És a dir, fent difusió de que aquesta idea i aquest concepte existeix. I això, quan siguem milers i milers i milers que estem dient que aquest projecte es pot portar a terme i que això resolverà d'una manera contundent la crisi dels emigrants siris, els polítics es posaran en ordre, els polítics faran per resoldre-ho, i llavors nosaltres haurem pogut contribuir, almenys en una part, fent algo que estava molt a dintre de les nostres possibilitats, a les nostres mans, des de casa nostra, aparentment sense fer gaire esforç, però en realitat fent un esforç del cor extremadament important per resoldre aquest problema, que més que la societat occidental, jo diria que és la humanitat, tota la humanitat el tenim. S'ha de configurar aquesta ciutat-estat com un ideal. Una vegada tenim una ciutat, aquesta ciutat-estat de projecte GET que està funcionant, el resta de les nacions poden dirigir la seva mirada com un model a imitar, portant-lo als termes de cada un. És a dir, és com si ens haguéssim adelantat 200 anys en els ideals de perfecció de la humanitat. I això ho podem fer ara. I una vegada ho tinguem fet, pot ser un exemple que es pot multiplicar en totes direccions.
Senyor Garitz, que ho puguem veure, moltíssimes gràcies per aportar idees superiors aquí a Ràdio Estel. I fins la propera. Molts èxits. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies per permetre'm parlar en nom del projecte GET. Agraït.
Nosaltres també posem el punt i final en aquest compromís ciutadà d'avui dissabte i ho farem amb la música d'Adiemus i les cançons del Santuari Incaelum Fero, així com es titula aquesta peça que ja sona de fons. La setmana que ve, és a dir, a partir de dilluns, demà passat, el compromís ciutadà seguirà endavant a partir de 11:45, com sempre, i ho farà parlant de refugiats, però des d'una òptica molt diferent. És en Xavier Bertral, el cap de fotografia del diari Ara, que recentment ha estat allà, ha estat des de Lesbos fins a Idomeni, fent tot un trajecte, fent un tros de la ruta que segueixen els refugiats per entrar a Europa, per bé que ara ja no poden anar més enllà de les fronteres amb Macedònia, però ens explicarà tot allò que ha viscut, aportant-nos històries i vivències particulars. Prometem que el compromís ciutadà d'aquesta setmana també serà interessant. Moltíssimes gràcies per la vostra companyia i que acabeu de passar un bon cap de setmana. Adéu.